la sarsuela catalana.
Entre Arrossars, una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Catalunya.
Perdona,
o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, el govern espanyol estudia una modificació de la llei de prioritat de propietat horitzontal perquè les comunitats de veïns puguin vetar la instal·lació de pisos turístics als seus edificis. La mesura arriba després que l'Ajuntament de Barcelona anunciés la intenció de no renovar llicències a la capital catalana i eliminar uns 10.000 pisos turístics de la ciutat en 4 anys. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Alejandro Fuentes. Ell és expert precisament en dret immobiliari. Senyor Fuentes, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Senyor Fuentes. Deia, senyor Fuentes, legalment és possible que en un futur una comunitat de veïns pugui decidir si en el seu bloc de pisos hi ha pisos turístics o no?
Sí, és perfectament legal. De fet, a Catalunya aquesta normativa ja la tenim implantada i per tant aquesta normativa és per la resta de l'Estat, a la llei de propietat estatal. I la voluntat és facilitar les comunitats de propietaris perquè puguin prohibir amb més eficàcia, no? És perfectament legal, el que passa és que l'eficàcia d'aquesta prohibició és bastant limitada actualment, normativa actual, tot i que el 2019 ja es va reformar la llei de propietat horitzontal amb aquesta voluntat, però el rèdit que no és suficient i per tant es vol reformar un altre cop per millorar-la.
Anem aquí. Quin és el poder o quines són les competències, per dir-ho millor, que les comunitats de veïns tenen actualment en aquest sentit?
Les comunitats de veïns poden decidir i limitar els usos que realitzen els elements privatius de l'edifici. Poden, per tant, establir prohibicions i limitacions en quant als elements privatius de cadascun d'ells, no? Per tant, poden decidir si al seu edifici volen que hi hagi un restaurant o no volen que hi hagi un restaurant, o volen que hi hagi un pis turístic o no volen que hi hagi un pis turístic, no? Per tant, tenen una capacitat de decisió i una capacitat de poder molt important, no? Donat que poden establir i poden otorgar-se un règim legal per acord entre ells que decideixin totes aquestes qüestions de tanta importància, no? I per tant aquestes limitacions poden afectar a qualsevol propietari que adquireixi un pis en aquella comunitat i que ha de saber quines limitacions tenen establertes pels estatuts, no?
Perquè aquestes comunitats de veïns haurien o hauran de tenir el suport d'alguna administració en aquest procediment?
No, en absolut. Poden fer-ho a través del seu propi funcionament, a través d'un acord comunitari per les majories exigibles reforçades que estableixi la llei en cada cas, que a Catalunya són 4/5 parts i a la resta de l'Estat són 3/5 parts, i per tant veurem si aquesta reforma també va en la línia d'inclús rebaixar aquest quòrum per facilitar encara més la prohibició d'activitats turístiques o altres activitats econòmiques, no?
Perquè de quina manera hauran de procedir una comunitat? És a dir, entra un nou pis turístic a l'edifici i la comunitat de veïns, si no hi està d'acord, què haurà de fer? Portar-ho als tribunals?
No. El que haurà de fer és prohibir primer aquesta activitat, no? I per tant això, lo aconsellable és que ja d'origen, en un primer moment ja es prengui un acord per prohibir aquesta activitat i s'inscriure al registre de la propietat, no? Aquesta prohibició. És el que es diu una modificació estatutària dels estatuts comunitaris. I per tant això evitarà futur que la implantació de qualsevol activitat d'ús turístic, no? O sigui, aquesta prohibició ja directament en els estatuts, o bé d'origen o bé per acord comunitari, un cop està la comunitat ja està en funcionament, no? Per tal, seria això, i en el cas que no es complís, doncs evidentment s'acudiria als tribunals perquè fessin complir aquesta prohibició, no? I fessin cessar aquesta activitat.
Deixi'm preguntar-li també quins canvis haurà de fer el govern espanyol per fer-ho tot plegat possible, i sobretot quan pot triar en fer-ho, quan temps es calcula que poden trigar aquests tràmits?
Bé, això ja el govern espanyol ja ho va fer el 2019 amb un Real Decret Llei 7/2019 de mesures per facilitar l'habitatge, i per tant un Real Decret Llei. Per tant, pot tornar a fer un Real Decret Llei, que és una via bastant ràpida, com actualment s'utilitza bastant, no? I per tant, tot i que no sigui la més aconsellable des del punt de vista de tècnica jurídica, s'utilitza molt, no? I per tant, el 2019 ja tenim aquest exemple. El 2019 ja es va voler fer això, val? Hem de tenir en compte que el 2019 ja hi havia aquesta preocupació, i la reforma que es va fer ad hoc de la llei de propietat horitzontal, en concret l'article 17.12, era en aquesta línia. El que passa, que pel que entenc jo, per l'anunci del Ministeri d'Habitatge de Vivienda, és que aquesta reforma no ha donat els fruits esperats i no ha sigut suficientment eficaç, i per tant és millorar aquesta reforma, perquè tenia certs defectes aquesta reforma, no? Aquesta reforma parlava de limitar o condicionar l'activitat d'ús turístic, i per tant no deixava clar que es pogués prohibir de forma absoluta, no? Suposo que va per aquí el tema.
Per tant, la millora d'aquesta reforma serà una mesura que ajudarà a acabar amb els pisos turístics?
Sí, pot ser eficaç per evitar la implantació de pisos turístics en edificis residencials, per acabar. Per evitar la implantació d'edificis que són d'habitatge, per tant evitar el conflicte veïnal i que s'implantin en habitatges, no? Com a tal, i per tant pot evitar això, evidentment, si la comunitat doncs així ho vol, no? I per tant, si són residencials, el més probable és que ho vulguin.
I per últim, sí que li vull preguntar per la voluntat de Jaume Collboni d'acabar amb els 10.000 pisos turístics a Barcelona en només 4 anys. Aquesta és una mesura assumible per un ajuntament local? Ui, sembla que hem perdut la connexió a aquesta hora. Hem perdut la connexió amb Alejandro Fuentes, expert en dret immobiliari. Només ens quedava aquesta darrera pregunta. Anem un moment cap al Congrés dels Diputats, on tenim Pedro Sánchez, que acaba de respondre, ara sí s'ha acabat, aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo del Partit Popular. Un dia que era... No, ara ja va el PNB amb Aitor Esteban, però un dia que era interessant escoltar-los, tant a Pedro Sánchez com a Núñez Feijóo, en aquest cara a cara, perquè era parlaven del Consell General del Poder Judicial i d'aquest acord al que havien arribat ahir tant el PSOE com el Partit Popular. Pedro Sánchez, que s'ha felicitat per aquest acord, Núñez Feijóo, que li ha retret... No era el to característic dels últims dies, un to feixuc, un to contundent, sinó que Núñez Feijóo li ha dit bienvenido de nuevo a los acuerdos y a la constitucionalidad. Això és el que li ha dit Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, que novament s'ha felicitat per un acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial, que, com us explicàvem aquest matí i en aquest informatiu, han posat les bases doncs per un nou sistema d'elecció dels magistrats. En fi, fem una cosa, anem a publicitat i de seguida intentem acabar aquesta trucada amb Alejandro, Fuentes, perquè em sembla interessant també rebre resposta a aquesta darrera pregunta que li fèiem sobre una ciutat com, Barcelona. Em sembla que ja el podem tenir a aquesta hora. Estàvem parlant, com us dèiem, amb Alejandro Fuentes, expert en dret immobiliari. Intentem saludar-lo a aquesta hora. El tenim? Sí. Senyor Fuentes, bon dia de nou.
Sí, bon dia de nou.
Ara sí. Li feia la darrera pregunta, però tot i que era la darrera, em semblava molt interessant la resposta. Sí. Li preguntava per la voluntat de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, d'acabar amb aquests 10.000 pisos turístics a la ciutat comtal en només 4 anys. No sé si aquesta és una mesura assumible per un ajuntament local, encara que sigui d'una ciutat tan gran com Barcelona.
Al meu parer és una mesura massa agosarada i jurídicament molt controvertida, no? I m'explico. És a dir, aquesta mesura que pretén, en el fons, és eliminar una sèrie de llicències turístiques que es van atorgar en el seu dia i, per tant, està expropiant unes llicències turístiques que en el seu dia es van atorgar sense cap tipus de caducitat, no? I per tant això suposa una expropiació en tota regla d'aquests actius, d'aquestes llicències, que tenen un valor de mercat i que, per tant, s'ha d'indemnitzar. I, per tant, al meu parer, aquesta si es fa realitat i finalment és així com es diu, que s'acaben eliminant aquestes llicències, s'haurà d'indemnitzar els afectats, evidentment, no? Qualsevol expropiació comporta un just i preu i, per tant, és una mesura que pot generar un efecte bumerang consistent en una reclamació patrimonial molt, molt, molt quantiosa per part de tots els propietaris afectats per aquestes llicències, no? Que, evidentment, reclamen als tribunals una compensació econòmica per aquesta mesura, no? I, per tant, veurem si finalment s'acaba executant perquè, probablement, pot comportar un gran dèficit, o sigui, una gran responsabilitat per part de l'administració i que hagi d'indemnitzar, no? I tenen, per tant, ara un any els afectats per poder reclamar una responsabilitat patrimonial contra l'administració i després els tribunals quantificant tot el lucre cessant que podrien tenir si no els expropiessin, no? I, per tant, és molt, molt controvertida aquesta mesura, no?
Li pregunto diferent, eh? Creu que aquesta millora que pretén el Ministeri de Vivienda respecte a la llei del 2019 ajudarà a Jaume Collboni a fer-ho possible?
No té res a veure una cosa amb l'altra, no, són coses molt, molt diferents. No. Són una via, és la via administrativa de Jaume Collboni de fer valer un decret llei que es va aprovar el novembre per part de la Generalitat, que establia que aquestes llicències atorgades amb anterioritat tindrien una caducitat de 5 anys i que, per tant, només en el cas de que es pogués tornar a demanar llicència es podrien seguir operant, i Jaume Collboni el que fa és aplicar aquest decret llei i diu que quan acabi aquests 5 anys no es donen noves llicències. Mm. El que és correcte és que evidentment, es pot reformar el planejament i establir que no es donen noves llicències, però extingir i sotmetre les anteriors i establir que aquelles anteriors també s'eliminaran, doncs és el que crea un perjudici que d'alguna forma no té per què assumir una persona que ja se li va concedir amb una normativa en aquell moment vigent aquelles llicències sense cap tipus de caducitat, no? I que ha fet una inversió.
Alejandro Fuentes, expert en dret immobiliari, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia. Adéu.
13 minuts que passen de les 9 del matí. Anem a publicitat. Quan tornem, seguirem aquesta sessió de control pendents no només de la renovació del Consell General del Poder Judicial, ja hi ha hagut aquest cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sinó que el dia després dels primers amnistiats també estarà bé escoltar què hi diu avui a l'hemicicle del Congrés espanyol tant Gabriel Rufián com Míriam Nogueras. Esperem un segon per saber de qui és el torn tot just a aquesta hora al Congrés dels Diputats. Mira, Junts per Catalunya. Anem cap al Congrés dels Diputats i escoltem Junts per Catalunya. No, és Néstor Rego, del grup Mix, per part del BNG. Per tant, no, anem a publicitat i de seguida anirem cap al Congrés. Va.
Ràdio Estel. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
16 minuts que passen de les 9 del matí. Anàvem cap al Congrés dels Diputats a seguir aquesta sessió de control, esperant que preguntin tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya després del dia en què hi va haver ahir, us ho explicàvem avui a l'informatiu, els primers amnistiats, el primer, l'exconseller d'Interior, Miquel Buch. No parlarà d'això Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, del grup parlamentari republicà, que formularà una pregunta d'aquí una estona a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda del govern espanyol i formularà la següent pregunta. Considera el govern espanyol que Catalunya té un model de finançament just? Doncs em semblarà interessant també escoltar la resposta de la vicepresidenta del govern espanyol. Per tant, hi connectarem quan tinguem Francesc Marc Álvaro parlant també al Congrés dels Diputats. Mentrestant, però, pendents de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres avui en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva, com sempre avui acompanyats pel duet de David Balaguer i Júlia Cortines, i més enllà de les 11 obrirem finestra per escoltar en David Balaguer amb les seves coses quotidianes, avui per reflexionar sobre la gent que et parla de prop. Què en penseu vosaltres? Una mica més tard a l'entrevista cultural ens visitaran ni més ni menys que els actors Quim Ávila, Laura Aubert i a més la cantautora i compositora Judit Neddermann per parlar d'aquest nou Tirant-lo Blanc, tota una creació del mestre de les paraules Màrius Serra basat en el text de Joanot Martorell i que Joan Arquer dirigeix amb una perspectiva trencadora i actual. Amb ells en parlarem del que ahir va ser l'estrena i que podeu veure al Teatre Romea fins al 4 d'agost. I al punt del migdia rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, que vindrà acompanyada amb l'actriu Agnès Busquets, coneguda pel seu treball al programa Polònia de TV3, tot per parlar de la veu, els seus matisos i colors a l'hora de jugar a imitar veus i personatges. Després serà el moment per escoltar la jove cantautora tarragonina Andrea Grau, que visita la caravana per presentar-nos el seu treball, un trosset del que porto dins. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés, a més voltarem amb l'Olma Giro i la seva girocleta, i tancarem el programa acompanyats de la Judit i l'Albert, tot això avui dimecres 26 de juny a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Siempre igual.
Giró.
Bon dia, de nou.
Un tomb per la vida avui, què?
Avui, un tomb per la vida de tres grans noms de la cultura catalana, com són els Akim Ávila, actor, Laura Aubert, actriu, i Judith Niederman, cantautora, i crec que també una mica d'actriu, que fa un
pas
a l'escenari.
Mira, ho diré, sí. Akim Ávila fa un paperàs. Això, dit sigui de banda.
Sí.
Però el que fan Judith Niederman a la música i Laura Aubert a l'actuació...
No hi ha paraules.
És increïble. És increïble, de debò.
Bé, doncs, en Joan el que està parlant és de l'obra de teatre Tirant lo Blanc, que ahir es va estrenar i que podeu veure fins al 4 d'agost al Teatre Romea de Barcelona. Llavors, abans de parlar de l'obra, li demanarem també a en Trias que ens faci una petita crítica teatral, però abans de parlar-ne, si us sembla bé, escoltem el tràiler, és el teaser en el món del teatre, així ens en fem una mica una idea, comencem a estar basats en el tema i en parlem de tot plegat.
Seuen en aquesta tomba el cavaller més ardit.
Tirant lo Blanc és estranger.
Tirant lo Blanc és un migrant. Tirant és un heroi.
Tirant lo Blanc és un assassí.
És Tirant lo Blanc.
Tirant lo Blanc, al Teatre Romea.
Tirant lo Blanc. Qui no ha llegit Tirant lo Blanc a l'escola? Comencem així.
Jo a l'escola no, però jo me'n recordo de...
No, era lectura obligatòria.
Jo, a mi no em sona, no ho sé.
A batxillerat.
Tu sí, que el vas llegir a l'escola.
100%, 100%. O sigui,
jo no.
No me'l vaig llegir tot, també.
És un llibre difícil,
Complicadet.
Però jo el que sí que me'n recordo molt de petita, llegir-me el còmic. Hi havia un còmic de Tirant lo Blanc i recordo moltíssim aquell còmic, la veritat, m'encantava.
Tu, Joan, a l'escola...
Sí, l'escola.
El vas llegir, no? A veure, és que era com dels clàssics que tu tens en algun any o altre llegir-lo, i que bé, perquè és la primera i la més important novel·la de tota la literatura catalana i ha estat considerada per acadèmics i aferrissats defensors un dels pilars fonamentals de la novel·la total en la literatura universal, o sigui, no només en la literatura catalana, sinó en la literatura universal, una pedra fonamental per entendre la narrativa en majúscules tal com la coneixem avui dia. I, de fet, hi ha una anècdota, suposo que l'heu escoltat alguna vegada, però és prou curiosa, que Cervantes va salvar la novel·la de Tirant lo Blanc de les flames a la famosa escena del Quixot, tot assenyalant, tot dient que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Tota la resta dels altres llibres, doncs, cremaven, flamejaven, però Tirant lo Blanc no, Tirant lo Blanc es va salvar. Llavors, al llarg del Tirant lo Blanc, de l'obra que es pot veure al Teatre Romea, no és ben bé, o sigui, és una mena de reinterpretació de l'obra, de la novel·la original, no és exactament la mateixa, ni molt menys, però el que es fa en aquesta obra de teatre és a narrar les gestes èpiques i amoroses del cavaller protagonista en l'heroica missió d'alliberar Constantinople de l'amenaça de l'imperi turc, això, doncs, com a la novel·la que coneixem tots, però això sí que el que fa l'obra de teatre és dibuixar una panoràmica acurada i humana de l'ordre social i moral de l'edat mitjana en una aproximació, com deia, més que podríem dir que està a cavall de la crònica històrica més crua i també de la ficció. Hi ha una mica de tot. Resulta que l'obra és una ucronia d'un clàssic. Jo no sabia que era una ucronia, però resulta que la ucronia és un gènere literari que es desenvolupa un fet històric de manera alternativa, com si hagués tingut lloc realment. És com, això ha passat, sí, però com... utilitzant un punt de ficció, que és el que passa precisament a l'obra de teatre de Tirant lo Blanc. Llavors, Trias, ahir vas anar a l'estrena, no?
Sí.
Què tal?
Espectacular.
Així que Laura Aubert i Judith Niederman estan brutals.
Sí.
Però...
va passar que una cosa molt estranya.
A veure, explica'ns, que ens agraden les anècdotes.
No sé si és una anècdota, no ho comentarem més, però... es va acabar l'obra i en el moment del fosc, quan la gent va començar a aplaudir, vam aplaudir molt fort. S'escoltaven bravos i aquestes coses, no? Quan una obra agrada molt. Però després, jo crec que va ser curt l'aplaudiment i no es va aixecar ningú.
No.
Jo m'hagués aixecat, per l'obra d'ahir.
Veus? Però aquí hi ha el problema, que sempre... Això mai ho saps,
Ens esperem,
Sí, però és com la força del tot. que quan algú comença, després és
com
una corrent que t'abraça i et fa aixecar-te, però que si no hi ha la persona que posa els dos peus i s'aixeca dempeus, costa molt que hi hagi...
És estrany, no?, però siguent una estrena.
Sí, sí, sí.
Potser no va agradar tant, o què?
Jo sempre dic que mai va en funció de... O sigui, que no es pot qualificar una obra segons els minuts que duri un aplaudiment o les persones que s'hagin posat dempeus. Perquè hi ha molta gent, com ara deien Trias, que segurament s'hagués aixecat, però bàsicament doncs, no van trobar aquest am, no?, que els agafés a primera persona que es posa dempeus. Jo he de dir, per exemple, a títol personal, que mai he estat la primera de posar-me dempeus en una obra de teatre, o sigui, a l'acabar una obra de teatre.
Jo no sabria dir-t'ho. Però sí que és veritat que moltes vegades, com menys entenem una obra o com menys entenem alguna cosa que anem a veure, més aplaudim i més ens aixequem. A vegades és com una mica contradictori.
Pot ser.
Dóna aquesta sensació.
Pot ser, pot ser. Però bé, en definitiva, és una obra que jo crec que promet bastant. Pel que he pogut llegir avui a la crítica, prou bé, molt bé. Vull
per
dir...
molt que m'hagi agradat, no és una obra fàcil.
És que Tirant lo Blanc no és una novel·la fàcil.
Clar, estem parlant de Tirant lo Blanc, que és una novel·la de cavalleria, que té moments densos, tot el que vulgueu.
Bé, de fet, m'escoltava una entrevista d'en Màrius Serra, que és qui li ha posat text a l'obra, el gran mestre de les paraules, que el que explicava era que a l'obra de teatre hi podem trobar doncs, el català més formal que apareix a la novel·la de Tirant lo Blanc, el més culte, el que potser ens costa més d'entendre per certes paraules doncs, que ja no les utilitzem, però que també havia introduït el català el llenguatge més col·loquial,
sí,
que tots ens podíem doncs, sentir interpel·lats i entendre-la. Ara, més enllà d'això, és una novel·la complicada que té els seus matisos, té els seus girs, hi ha forces personatges i sobretot hi ha com diversos girs de personatges que a vegades doncs, ens complica l'entesa doncs, completa d'una obra, però segur que val molt la pena. Llavors, pel que fa doncs, a la fitxa artística d'aquesta obra de teatre, com deia més el text de Màrius Serra, això sí, s'ha basat en el clàssic de Joanot Martorell. La música original de l'obra està a càrrec de Judit Niederman, una de les grans compositores i cantautores del nostre país, una obra que dirigeix Joan Arquer i doncs, que té diversos intèrprets, com per exemple Quim Ávila i Laura Obert, que ens visiten avui, també en Mohamed Zian, la Neus Vallvé, la Clara Minquesa, la Ireneu Tranis i l'Agnès Jabur. O sigui, té un elenc d'actors i d'actrius de gran renom. I llavors, l'escenografia que també la destaquen és de la Judit Colomer, que són els, saps, els típics... Vull dir, quan parlem d'una obra de teatre sempre parlem doncs, de música, com a molt, direcció, evidentment, dramatúrgia, intèrprets, però escenografia, vestuari, il·luminació, a vegades queda una mica així penjat i realment fan molt bona feina.
L'escenografia d'aquesta obra i la il·luminació d'aquesta obra és...
Il·luminació de Toni Ubach, càrrec de Toni Ubach.
És de genis.
I és una producció del Teatre Romea i del Grec 2024 Festival de Barcelona que n'hem anat parlant al llarg de tot el programa aquí a la caravana. Llavors, fent un tomb per la vida dels tres protagonistes que ens visiten avui a la caravana, comencem per un tomb per la vida de Quim Ávila. Destaca sobretot la seva activitat en el món del teatre. Va començar a posar-hi un peu en el món del teatre l'any 2012 i des de llavors ha aparegut en moltes obres com, per exemple, Nit de Reis, Moby Dick i Reencuentro, entre d'altres. Llavors, el mateix any que va debutar en el teatre, el 2012, també ho va fer a la televisió, la famosa sèrie Polseres Vermelles.
Ah, mira.
I el recorregut en aquest àmbit ha estat més curt, però en el de la televisió, però també ha arribat a grans plataformes, com per exemple Netflix amb Hache, que era una producció doncs, a la mateixa plataforma. Llavors, per què fa el cinema, la gran pantalla? En Quim va començar el món del cinema l'any 2013 amb Naked Russian Girls i ha continuat fins a l'actualitat i, per cert, que es troba ara mateix rodant l'última comèdia de Fernando Colomo, Poliamor per a principiants, es diu aquesta comèdia que ara està rodant. Llavors, continuem els toms per la vida i ara toca fer un tom per la vida de l'actriu Laura Obert, que a banda de ser actriu també és violinista i cantant i a la seva llarga, llarguíssima trajectòria teatral com a actriu doncs passa per muntatges com La Tendresa d'Alfredo Sansol, L'Hostalera de Pau Carrió o L'Amor i Shakespeare de Josep Maria Mestres, o sigui, grans noms. Participa també a la gestió de la programació del Maldà, que per qui no hi hagi anat mai al Maldà, val molt la pena, perquè és un teatre superpetit. De fet, quanta gent hi cap al Maldà, més o menys, Joan? saps? Poca gent, no? Un vintena, trenta?
30 persones, eh? Com, sí. Sí, sí, una cosa així.
Doncs és un teatre petitíssim i les obres agafen un altre aire, un aire molt més proper, molt més íntim. Llavors, doncs, Laura Obert s'encarrega doncs, de gestionar la programació. També és cofundadora dels Pirates Teatres, que és una de les primeres companyies de teatre alternatiu de Barcelona, i com a curiositat, que sapigueu que va ser membre de la primera generació de la Companyia del Teatre Lliure. Uh-huh. Companyia amb K, no amb C, que fan aquesta clicadeta d'ullet. Llavors, a la televisió...
I ara m'ho buscava en José Matosas, que és hàbil amb aquestes coses. 50 persones.
50 persones.
Sí.
Un teatre molt íntim, molt proper,
sí,
i que canvia moltíssim. O sigui, quan vas a veure una obra de... No gran format,
cadira,
eh?
No hi ha ni butaques.
No hi ha... És... A mi m'encanta.
Pensava que eren menys, de 50.
Jo també.
Ara m'ha sorprès.
Però bé, suposo que totes així ben col·locades i una a prop de l'altra i que van 50 persones, tampoc són tantes. Llavors, continuant el tomb per la vida de Laura Obert, a la televisió l'hem pogut veure diferents sèries, com per exemple El Crac, de Joel Joan i Héctor Claramunt, o també, o com si fos ahir, de Sònia Sánchez. I pel que fa a la música, que deia, més cantant i violinista, doncs que sapigueu que ha participat en moltes produccions com a cantant solista, també com a violinista i també un peu el que seria fer de contrabaixista. O sigui, és una dona molt eclèctica, feta tot i versàtil.
Tirant lo blanc toca
el
violí.
El violí. El contrabaix no, però no.
Ella no.
A mi em fascina la vida de certes persones, com per exemple la de Laura Obert, que normalment t'especialitzes en una cosa, però dius, ostres, sí que has fet coses, és una dona jove, i és actriu, ha participat a sèries, a televisió, a teatre, a més és violinista, toca el contrabaix, dius, però d'on treus el temps? No ho sé, gent que em fascina com gestiona el seu temps per fer-lo tan productiu. I acabem el tomb per la vida, ara sí, de la cantant i compositora Judith Nederman, molt, molt estimada a casa nostra, una veu dolcíssima i preciosa, que sapigueu que ha publicat 5 discs en solitari i un disc conjunt, que això no ho sabia, que resulta que té un disc amb la seva germana Meritxell Nederman, que és com l'únic disc que ha fet així en conjunt. Llavors, a banda dels seus discs en solitari que ha anat traient amb la seva germana, també ha col·laborat gravant o compartint escenari amb artistes com, de la talla, de Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Pedro Guerra, Maro, Noa, Jorge Drexler, Andrés Suárez, Rosalén, Miguel Poveda i Macaco, entre molts i molts i molts i molts i molts d'altres. O sigui, ha treballat amb grans.
Mira, Maro ve al setembre a la sala Paral·lel 62.
Doncs mira.
Vaig a veure-la.
Ah, sí?
Sí.
A veure els aplaudiments quan duren.
Saudade.
Sí. I a banda de posar la música original a Tirant-lo Blanc, en l'obra que ara estem comentant, també és la compositora Judith Nederman de la música de l'obra Canto jo i la muntanya balla, que és brutal, aquesta obra de teatre brutalíssima.
Va ser dirigida pel mateix director de Tirant-lo Blanc.
Sí, dirigida pel mateix director de Tirant-lo Blanc, en Joan Arquer, i basada en la novel·la homònima d'Irene Solà, en aquest cas Canto jo i la muntanya balla. Llavors, durant 10 anys, Judith Nederman va ser la cantant de Gramophone All Stars, un grup liderat per Janice Bow, amb el que va gravar també 5 àlbums, i podríem dir que té una estreta col·laboració, l'hem escoltat moltíssims cops col·laborant amb la pianista Clara Peya, que clar, quan ajuntes la veu de Judith Nederman i les mans de Clara Peya al piano, clar, és brutal. Llavors, com dèiem, Judith Nederman és una de les grans, que sapigueu que ha guanyat un Premi Max, un Premi Butaca, 2 Premis Underrock, el Premi Miquel Martí Pol i un Premi Descobertes.
Uau.
O sigui, que... tela.
Mira, les persones que em coneixeu ja de fa anys, sabeu que també he vist que he enamorat de la música de Judith Nederman. Mm. Per tant, sí, de fàcil. Judith Nederman, vinc d'un poble.
Sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica. faig el foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar.
La caravana.
Set minuts que passen de les 9 del matí, a aquesta hora que tornem, perdona, Vallès, tornem cap al Congrés dels Diputats. Endavant. Pregunta de Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana.
La senyora vicepresidenta.
I ara respon la vicepresidenta.
Señor presidente, señor Álvaro, yo creo que todos podemos coincidir en la necesidad de impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que aporte más recursos al conjunto de la ciudadanía para blindar los servicios públicos como la sanidad, como la educación o como la dependencia. Y lo que siempre he invitado es a que podamos protagonizar un debate sereno que permita justamente ser capaces de articular un modelo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y para todos los territorios. Y es más, señor Álvaro, sabe usted, porque así lo he remarcado, creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio, esa que se raja la vestidura el Partido Popular, pero que es una realidad en nuestro país. Por tanto, ese es el debate al que yo invito, al que invito a su formación política, y ojalá, señoría, podamos hacer compatible esa financiación singular de Cataluña con una reforma del modelo de financiación que aporte recursos al conjunto de los servicios públicos.
Muchas gracias.
Aquesta ha estat la resposta de la vicepresidenta primera del govern espanyol.
Señora vicepresidenta, el modelo actual de financiación consideramos es injusto y además ineficaz. En primer lugar, porque ningún país del mundo podría prosperar socialmente y económicamente teniendo embargado casi el 10% de sus recursos. En segundo lugar, porque la ejecución por parte del Estado de lo que presupuesta Cataluña es un escándalo. Según las últimas cifras del primer semestre del año 23...
Ara les de Francesc Marc Álvaro, que sentim doblat perquè agafàvem l'emissió del Canal 24 Hores, ara sí, agafem l'emissió directa.
I en segon lloc, perquè en l'execució que fa l'Estat del que pressuposta Catalunya és un escàndol. Segons les últimes xifres corresponents al primer semestre de l'any 23, Mentre a Catalunya s'executa el 16%, a Madrid ja se supera el 52%. Com creu que ens hem de sentir els catalans davant d'això? Aquest model de finançament, tinguem-ho clar, és injust i provoca una situació inèdita en el conjunt de l'Estat espanyol. Un dèficit fiscal de 21.980 milions d'euros, aviat és dit. Uns diners que portem des de Catalunya en forma d'impostos i que no retornen en millora de serveis públics com caldria. A Catalunya hi ha un gran consens, vostès ho saben, respecte al problema financer i pressupostari. Segons l'últim informe del Centre d'Estudis d'Opinió, 9 de cada 10 catalans estan a favor de que la Generalitat guanyi poder en la recaptació d'impostos. I una dada que potser els sorprendrà. La majoria de votants del PSC també estan a favor que Catalunya recapti tots els impostos. Tenim clara la nostra proposta, senyora vicepresidenta. Volem recaptar tots els impostos, traspassar el que correspongui a l'Estat pels serveis prestats i pactar una quota de solidaritat raonable. És una proposta que considerem econòmicament viable, jurídicament factible i homologable a nivell internacional. No pretenem perjudicar ningú. Un finançament singular i just no és cap privilegi, com diuen alguns, ni és anar contra cap territori. Però, com diu el president Aragonès, no acceptarem que se'ns doni gat per llebre. Tenim ara una oportunitat real i veritablement històrica per fer-ho possible. Ens cal determinació, ens cal consens i ens cal coratge. Ara no se li pot demanar a Esquerra Republicana que renunciï a allò que necessita el nostre país, que necessita la nostra gent. Per això, des d'aquesta responsabilitat que tenim en Catalunya, podem dir ara i aquí que sense sobirania fiscal nosaltres no facilitarem cap investidura.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del grupo.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo, señor Álvaro, que podemos avanzar si somos capaces de abandonar posiciones extremas que nos permitan ir progresivamente llegando a un punto de coincidencia y a un punto común, no solo con Esquerra Republicana de Cataluña. Ha escuchado usted anteriormente que así también he invitado al Partido Popular, porque claro, lo que no se puede es ejercer la presión fiscal a la baja, bajándole a los ricos de un territorio la capacidad de aportar fiscalmente y luego quejarse diciendo que no tienen recursos y exigiendo a otros territorios que mantienen la presión fiscal que se tenga una mayor solidaridad con esa parte de España. Lo que ocurre en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y yo creo, señoría, que ustedes saben y conocen perfectamente que el Partido Socialista no comparte el modelo de concierto económico o similar al concierto económico que ustedes ponen encima de la mesa, pero que sí creemos que se tienen que contemplar las singularidades y, por tanto, acompañar con ellas la financiación para Cataluña. Importante, señoría, entre otras cosas porque hay que cumplir el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que fijó algunas posiciones respecto a estas materias. Por tanto, yo le invito a avanzar en este debate.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Doncs aquestes han estat les paraules avui de Francesc Marc Álvaro per part d'Esquerra Republicana i de la vicepresidenta primera del govern espanyol. Fem una cosa, nosaltres que respirem una mica amb tot el que està passant un matí com avui, queda pendent després a les 11 anar cap al Parlament de Catalunya, on Josep Rull posarà en marxa aquest rellotge polític, si ho podem dir així, que està marxa enrere, perquè es convoquin noves eleccions si el 26 d'agost...
Sí, 26 d'agost, Joan.
El 26 d'agost, no hi ha investidura de cap dels presidenciables. Recordem que ara mateix presidenciables tindríem a Salvador Illa per part del PSC, guanyador, clar, d'una de les eleccions catalanes, i Carles Puigdemont per part de Junts per Catalunya. Si cap dels dos s'hi acaba presentant, o si les perden, aniríem irremediablement a eleccions. Avui, però, ple al Parlament de Catalunya. Jo crec que escoltarem alguns dels diputats també dels grups parlamentaris, però això passarà cap a les 11 del matí. Com deia, avui un matí que està passant moltes coses. Respirem, anem a publicitat i continuem amb el magazine.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Les ZTV ja han entrat en vigor a moltes poblacions. Tenim amb nosaltres Josep Corbella, divulgador de ciència i salut.
Els contaminants causen, entre altres, malalties respiratòries, cardiovasculars i càncers. Serà una millora notable per tothom.
Josefina, aviat vostè i jo correrem una marató. Informa't en el web ztb.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea. Govern d'Espanya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
Dos minuts que passen ara mateix de 3:15 del matí. Judit Vallès, que recordem un dia com avui, 26
doncs,
de juny.
Mireu, un 26 de juny del 1284.
Ui, anem molt enrere, no?
Molt, molt enrere. Sí, és una data, si més no, curiosa, perquè en teoria va ser el dia que, segons les escriptures que es conserven, van passar a Melin, a Alemanya, els fets que van relatar els germans Grimm en un dels seus contes de la llegenda del flautista de Melin. Ah? Sabeu, conte del flautista de Melin? Sí. O sigui, el que van fer els germans Grimm va ser a convertir aquesta llegenda popular en un conte. Llavors, en teoria, el 26 de juny de 1284 va ser el dia que van desaparèixer misteriosament els nens que, en teoria, s'havien portat al flautista de Melin. Recordem que la llegenda és que el flautista va anar a un poble que estava infestat de rates i sí, els va fer el favor de treure les rates amb la seva
flauta,
no? I llavors, quan havia de cobrar, diguem-ne, el que li havien promès, ells no ho van fer i, a canvi, doncs, per venjança, el flautista el que va fer va ser emportar-se els nens, igual que s'havien portat les rates, amb la flauta, no? I aquests nens van desaparèixer. En teoria, no se sap si aquesta història va passar o no, però el 26 de juny de 1284 està documentat que van desaparèixer, doncs, aquests nens misteriosament i no se sap per què. Van ser 130 nens que van ser trets de la ciutat.
Són molts.
Van ser trets de la ciutat, doncs, per aquest suposat flautista vestit amb robes de colors. Es diu que aquesta història podria ser una al·legoria també de la pesta, de que els nens doncs, van morir per la pesta, o fins i tot de tractar-se de fets reals, que el flautista doncs, salvés els nens de la pesta, també, que se'ls emportés, no se sap, van desaparèixer.
Mira, saps què passa? Que al 1200 no hi havia Carles Porta.
Exacte. Clar. Veus? Jo sé que si aneu a aquesta ciutat a Alemanya hi trobareu ratetes al carrer.
De mentida, espero.
Sí, home, hi ha la silueta dibuixada a terra.
Val. Susto.
No, em pensava que potser aquí hi havia una plaga de rates.
No.
Hi ha el
dibuix de les ratetes al carrer. Sí.
Mm-hmm. Sempre he trobat, em sap greu per qui se les estimi, però que és un animal... No puc, amb les rates. No puc.
Les del Camp de l'Arpa...
Hi ha rates i rates, també t'ho dic,
Ja.
Hi ha rates de metre i mig i hi ha les ratetes de camp, que són molt maques.
Molt maques?
Les ratetes de camp, sí.
Molt maques?
Aquells petitons, ratolins de camp.
Mira, no puc. No puc, pell de gallina. Mm.
En fi, el flautista de Merin, per sort, es van portar aquestes en el seu moment. Però, això, pobres rates, pobres nens.
Amb pobres nens abans que pobres rates.
Pobres rates, sí, també, sí. Pobre poble. En fi, un 26 de juny. I què més? Un 26 de juny, però del 1977, el cantant Elvis Presley va fer el seu últim concert al Market Square Arena d'Indianapolis, a Estats Units. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone
street, that heartbreak hotel where I'll be you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be you so lonely, I could die.
Concert on es va fer molt conegut aquest concert per cantar aquell Always on My Mind, que el va deixar empapadíssim de suor perquè no podia més ja.
Sí, sí, hem de recordar que Elvis Presley va fer aquest últim concert, que recorda com el seu últim adéu, però ja feia molt temps doncs, que està malalt, que estava malament de salut i realment els concerts que feia doncs se'l veia malament, pobre, o sigui, tenia una salut molt fràgil, oferia uns concerts que van ser una mica criticats en el seu moment, no?, perquè no tenia les mateixes qualitats.
Ah, no donava el mateix
que de l'Elvis Presley que coneixien d'abans. En fi, en aquest últim concert eren 18.000 persones i ho va donar tot, això sí. Poques setmanes després, però el 16 d'agost va morir amb 42 anys només. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time.
Elvis Presley, quina pèrdua per al món de la música.
Sí, sí, sí. En fi, un 26 de juny d'això, del 1977, que Elvis Presley va oferir aquest últim concert, doncs, tan conegut.
Déu-n'hi-do aquest mes el que ha sortit Elvis Presley, eh?
Sí, moltes coses, sí, el juny. Juny més d'Elvis Presley. En fi, un 26 de juny del 1997 es va publicar el llibre d'èxit de Harry Potter i la Pedra Filosofal.
Boníssim. Sou molt de Harry Potter o no?
No.
A mi m'agrada molt, les pel·lícules m'agraden molt, els llibres no me'ls he llegit. No sé vosaltres si...
Jo només el de la Pedra Filosofal.
I què?
I llarguíssim. No, perquè era petita, no tenia mòbil, no tenia distraccions i tenia temps per llegir. Llavors, tot bé.
Home, a mi les pel·lícules m'encanten.
Les pel·lícules són brutals.
I, de fet, clar, no ho puc dir, però o sigui, la gent que ha llegit els llibres i que és molt fan dels llibres, diuen que que estan contents amb la pel·lícula, que no hi ha doncs, aquesta dicotomia moltes vegades, que quan llegeix el llibre dius la pel·li no m'ha agradat gens... Crec que els fans estan bastant contents de com s'han portat al cinema aquests llibres.
A mi em fascina molt, no sé si us sona. Clar, les pel·lícules, la saga de Harry Potter ha durat molts i molts i molts anys.
Sí, sí.
Llavors, evidentment, els hi va canviar les vides doncs, de Ron Weasley, de Daniel Radcliffe i l'actriu...
Emma Watson.
Llavors, resulta que quan havien de començar, per exemple, el rodatge, al mes no el sé, però sí que si havien de començar el rodatge al setembre, l'agost, juliol-agost, no tenien Harry Potter. Havien fet un viatge per moltes i moltes ciutats a trobar doncs, el Harry Potter que ells tenien al cap i que s'imaginaven. No hi havia manera, no el trobaven. Clar, llavors tothom, rodatge de l'envergadura de Harry Potter, doncs hi ha moltíssima gent treballant. Llavors, clar, tothom estava amb l'ai al cor de, si no hi ha Harry Potter, no comencem el rodatge de les pel·lícules. Clar. És que no el trobaven. Era com que molts nens es presentaven al càsting, doncs, però no trobaven el Harry Potter. Ells, els directors de càsting, tenien molt clar com havia de ser. I res, un mes abans de començar el rodatge, mes i mig abans, van trobar Harry Potter, el famós Harry Potter.
Ai, fixa't.
Van trobar, i clar, va ser com tota última hora, un entrenaments, aprendre's el guió, posar-se en el paper, tot a contrarrellotge, pràcticament, però això sí, estaven convençuts que havien trobat el Harry Potter que necessitaven.
Fixa't.
S'ha de dir que, a part de l'Emma Watson, els altres dos no han fet com tampoc gaire cosa,
sí,
no?
Sí, Daniel Radcliffe ha fet... Déu-n'hi-do, les pel·lícules que ha fet,
sí,
i amb bastant èxit.
El que es va voler...
El que es va voler separar del món del cinema va ser el que feia de Ron Weasley, No recordo el nom de l'actor, ja em perdonareu.
Jo tampoc.
Que no... Jo diria que ha fet algun paper... Va participar en una sèrie, com a secundari, diria.
Sí, però poca però, cosa, no?
Sí, no, s'ha desvinculat bastant. En fi, i un dia com avui, escolta'm, que hem de felicitar gent, també, eh?
Hem de felicitar, sí, una cantant que va néixer el 26 de juny de 1993, que es diu Ariana Grande i que fa 31 anys.
Bona, Ariana Grande.
Molt bona, Ariana Grande. Sí, sí, va començar la seva carrera, recordem-ho, a Broadway als 15 anys, al musical. Després va saltar la fama també perquè sortia diferents sèries de televisió de la televisió Nickelodeon. Mm-hmm. No sé si...
Sí, jo la veia.
Sí. Com es deia la sèrie aquella? És que ara no la recordo. La d'iCarly, no? Era l'amiga d'iCarly. L'Ariana Grande. Després, el 2013, doncs, va llançar el seu primer àlbum, Yours Truly, que va aconseguir encapçalar doncs, el Billboard 200 dels Estats Units. I fins ara doncs, ha tingut un èxit estratosfèric, l'Ariana Grande. La veritat és que és una gran cantant que arriba a uns aguts increïbles.
Cap amunt. La carrera i la veu, cap amunt.
El xorro de veu que té aquesta dona, de veritat, és increïble.
Alguns diran que no té xorro de veu. Ai, Ariana Grande.
You won't be one. Like what?
La caravana.
Mira, es deu en punt del matí. Crec que no t'havia saludat encara.